Bon dia, Joel, què tal? Com estàs?
Bon dia, Isan. Què tal? Com estàs? Com va ja el confinament allargat?
Pues mira, jo crec que ja m'estic tornant una mica boig perquè aquesta rapadeta que hi ha hagut des de l'últim programa avui, pues jo no sé, jo ja necessito una mica de canya, ja necessito sortir al carrer,
Sí. Avui
anar a cridar amb algun estadi de futbol, no ho sé, ja
hi han
m'estic
canvis
tornant així.
estètics, eh? Jo també m'he afeitat, que portava una barba, que déu-n'hi-do també, rotllo confinament, ja volia semblar civilitzat. Bé, tenim amb nosaltres a l'Albert Massip, de Can... Hola, Albert, què tal, com
Hola, bones,
estàs?
què tal? Com esteu?
Bones, molt bé, i tu?
Bé, mira, també aquí sofrint, patint el confinament, però bé, la part positiva i la part negativa, no? Com tot.
Pues, mira, començaríem amb l'entrevista, Albert, si et sembla bé. Nosaltres vam contactar amb vosaltres de Cantut perquè en els nostres programes, que en principi són d'història materialista, i bueno, ara ja la línia editorial dura ja no la podem mantenir perquè ja hem fet moltes altres coses, però vam començar a obrir una mica de formats i a decidir fer programes sobre altres coses, tot el que envolta una mica els primers programes sobre història, perquè vam veure que en un format ràdio com el que estàvem intentant fer funcionaven molt bé poder ficar cançons i músiques que ens agradaven. I justament amb temes de recuperació històrica com els que estàvem fent nosaltres, vam trobar-nos amb que el vostre projecte, el projecte de Cantut, era superinteressant i vam fer servir algunes de les vostres cançons en els nostres programes. Especialment recordo el de la Setmana Tràgica, que va ser amb el que us vam descobrir.
I a més, ens ha anat molt bé, jo crec que ho seguirem fent servir. I també, a mi que jo toco la guitarra, llavors em va anar molt bé perquè vam improvisar també amb els acords, a veure si podíem treure alguna cosa i alguna cosa va sortir, va ser molt divertit. I en aquest sentit, la primera pregunta, que és una pregunta que també té lo seu, que és que, comptant que si la història l'escriuen els vencedors, la canten els vençuts, m'agrada imaginar, quan, amb el nom de Cantut, que aquesta seria la primera pregunta. Cantut, d'on ve aquest nom? Ve de Can i de vençut, segons aquesta idea? O d'on vau treure el nom de Cantut?
És molt més simple. Cantut és la manera que diuen fins i tot la mainada, els nens, a les comarques de Girona, perquè el projecte s'engloba a les comarques de Girona, en tenim unes quantes, i és la manera que tenim de dir jo canto. Jo canto, els nens, la gent gran en diu ut, jo cantut. O jo camino, en diuen jo caminut. Jo parlo, jo parlut. Evidentment, amb la culturalització, amb l'anar a l'escola, tot això, no, es diu, home, no, nens, que això no s'ha de dir, eh? S'ha de dir jo canto, cap amb bo. Però per més que s'insisteixi des de les escoles, per més que es faci, doncs, l'educació que toca, encara a nivell popular és molt normal parlar de cantut a la gran majoria de comarques. S'ha de dir que cap al nord, cap al Ripollès ja no, però sí que Empordàs, Garrotxes, Pla de l'Estany, Gironès, fins i tot llocs de la selva, encara es diu jo cantut, o jo caminut, o jo parlo, no?
Este és molt interessant. Nosaltres que som de Lleida, justament amb aquests factors del català no normatiu, estem a tope. O sigui que millor impossible.
No, i això, i el canto justament, quan veus les lletres, perquè una mica el que nosaltres intentem és, a part de recollir les cançons, intentar escriure-les, no? Quan allò sentint aquelles gravacions antigues, intentar escriure-les, te n'adones del català, no? Que s'ha parlat arreu. I veus que hi ha moltes paraules que nosaltres, el nostre diccionari de capçalera és l'Alcover-Moll, que és el diccionari, doncs, dels Països Catalans, que veus totes les paraules que s'utilitzaven o que s'utilitzen encara, i no podem anar amb en Pompeu Fabra o amb el DIEC oficial, perquè és que no ens sortiríem, perquè veuríem que ja gairebé tot és no acceptat, eh? Però és un català, doncs, molt popular, molt local, amb molts localismes, i que és molt, molt ric.
I aquest diccionari del que parles el podem trobar en línia?
Sí. Vosaltres poseu diccionari Alcover-Moll, també és una branca de l'IEC, i el trobeu allà. I moltes paraules que es diuen arreu, fins i tot les comarques de Lleida, segur que paraules que no surten al diccionari, allà podria ser que les trobéssiu recollides perquè són populars. No?
És un altre tipus de recollir, no? Com més antropològic, d'anar als llocs, diguéssim, escoltar més el que diu la gent. En aquest sentit, que no ho havíem concretat, perquè la gent que ens escolti, que potser no conegui exactament el que és Cantut, era això, no? Vam néixer l'any 2012... per recollir i difondre aquest patrimoni musical de transmissió oral a les comarques gironines, justament. I llavors compteu amb el cançoner, on surten tot tipus de cançons diferents temàtiques, que també és interessant, a veure si trobem un moment per parlar de les temàtiques que hi surten. I bé, estan cantades normalment per avis i àvies, teniu també un festival que es du a terme a Casa de la Selva. I la primera pregunta més sobre això seria... El que ens estaves comentant, no? El que deies de doncs, tenir un altre diccionari al que us agafeu, i la pregunta seria com vau començar, amb quina ambició es comença una feina tan gran i quasi inabastable com és el fet de recollir la memòria oral a través de les cançons.
Doncs a vegades per curiositat, simplement. Va ser una iniciativa personal. Viatjant per Europa, te n'adones, sobretot als països anglosaxons, te n'adones a les tavernes, per exemple, com es canten, i les cançons que cantaven eren cançons populars i tradicionals, de, per exemple, d'Irlanda o d'Escòcia, no? O d'altres països. I dius, ostres, la primera pregunta que et fas és, hosti, jo tinc un concepte de la meva cultura catalana, i era el meu, que era com un punt avorrida. No? I jo veia aquella gent divertint-se molt, no? I no la veia gens encorsetada, i veia gent gran i gent jove ballant, bueno, o cantant, i dic, hosti, però això què ens està passant a nosaltres? No? I era moltes ganes de conèixer i de saber. I a partir d'aquí vaig començar a fer investigació, però a les zones lliures, perquè jo soc mestre, i per tant això als estius vaig començar a entrevistar algun veí que havia regentat una taverna d'aquí Banyoles, on soc jo, de Banyoles. I em va servir alguna cançó, però després jo volia especialitzar-me molt en cançó de taverna i cançó divertida i cançó porca i cançó política i tot això, però per accident i per naturalesa, per coses naturals, és a dir, quan t'obres una mica més de cervell, veus que tot és molt més ampli i que hi ha moltes capes, primer de això que deies, no? De tipologies de cançons i també de maneres de cantar i de moltes coses, no? Vaig entrevistar la meva àvia, que era filla de mallorquins, i la meva àvia de taverna era poca la dona, eh? A més, les tavernes abans no hi deixaven entrar les dones i, per tant, era molt masculí el món aquest. I la meva àvia em va cantar cançons des de la infantesa, cançons moltes també d'església, i vaig dir, oita, saps què? Jo ho recullo tot, i a partir d'aquí munto un blog a internet i vaig penjant totes les cançons de la meva àvia, dels veïns que trobo. Però aquí, per curiositat, i com que jo estava vinculat a l'aula de música tradicional d'aquí del Gironès, vaig dir, hòstia, em podeu dir si això, aquesta feina que estic fent jo, hi ha altra gent? I vaig veure que a nivell artesanal, a nivell particular, hi havia hagut molta altra gent que estava fent feines, era molta, unes quantes persones que havia fet feines d'aquest tipus, no? Hi havia l'Àngel Davant, que és un animador infantil, que als anys 70 i 80 també, per curiositat, havia recorregut amb una gravadora certs pobles de les comarques de Girona i que tenia doncs, 12 casets a casa seva allà abandonats o allà en un calaix que els vaig posar en contacte amb ell, que no ens coneixíem, i ostres, em va passar tota aquesta feina brutal, increïble, i bueno, jo amb l'ordinador i amb el GarageBand, no? El programa aquest d'ordinador senzill, intentar que se sentís bé cada caset que anàvem passava el filtre, digitalitzava i tot això ho anava volcant. I a partir d'aquí, doncs, tot plegat neix, aquesta base de dades va creixent, hi ha gent que la troba per internet, els mitjans de comunicació et comencen a dir però això és increïble, i dius, ei, moment, s'estan recollint cançons des del segle XIX, i amb cançoners, i les gravacions sí que són més recents, a partir dels 40, dels anys 40 del segle XX, però aquesta feina no és una única que estic fent jo. Per tant, tot és a partir de la cosa natural, aquest naixement del cantut, de la curiositat, i a partir d'aquí doncs res, em poso en contacte amb una empresa de gestió cultural, digui, això hem de tirar-ho més endavant, perquè aquestes cançons, si volem que siguin encara útils, o si volem que la gent faci aquest vincle amb el passat, cal que es cantin aquestes cançons. Només escoltant-les en un arxiu no en fem prou, no? I a partir d'aquí doncs neix una mica tot de forma natural, natural el festival i aquests projectes que han anat sorgint posteriorment.
A mi m'ha agradat molt una cosa que has dit al principi, que és aquesta idea de la cultura catalana normativa com avorrida, perquè és que a nosaltres també ens ha passat molt i a mi em recorda amb un acudit que em va explicar un dia el Joel, que recordo que estàvem passejant per Barcelona amb uns amics que eren de Granada i uns li van preguntar que com havia sorgit això de la sardana, no? I ell va dir que era la forma que teníem els catalans de vigilar que no ens robessin les nostres coses. Estàvem allí com... vigila, bueno, que...
La història de la sardana, si em permeteu, és super, super interessant, perquè hi ha un llibre que us recomano que es diu Corre la sardana, que són uns estudis que ens expliquen que la sardana havia estat un ball molt gamberro. És a dir, la sardana havia agafat tot un... era un trencament amb l'antic ball que hi havia dels antecessors, dels avantpassats, que era un ball que es deia el contrapàs, que era una cosa com molt religiosa, com molt densa, molt complexa, i al final d'aquest contrapàs acabava ballant-se una cosa en cercle més divertida, més senzilla, i això és la sardana. I els joves competien, a saber comptar les sardanes, era la manera de lluir-se davant de les noies, eren molt més ràpides. Però què va passar? Això ho van descobrir, doncs, tota una sèrie de gent, literats i no? Gent culta de Barcelona, que se'n va anar, bueno, va veure tot això a l'Empordà, i ho van portar cap a les èlits, i va entrar aquí la dansa clàssica, es va estilitzar les sardanes, esquenes rectes, braços a l'aire, i tot això és la sardana que ens ha arribat, per sort o per desgràcia, ens ha arribat aquesta sardana estilitzada, ens ha arribat aquesta sardana doncs, que té aquest tarannà que ens pot agradar més o menys, però és el resultat d'una història i, sobretot, és el resultat dels pals que hi ha hagut que només deixaven ballar les sardanes en temps del franquisme. No? Per tant, la cosa, però és molt apassionant. I jo realment, quan veig les sardanes, penso, hosti, personalment, hosti, quin avorriment, tot i que a casa meva sempre s'han ballat sardanes, els meus pares ballen sardanes, però a mesura d'anar pensant, hosti, si aquest ball, en comptes de posar-hi hip-hop, en comptes d'anar cap al futur o cap al present, anéssim endarrere, és a dir, anéssim a buscar els orígens, anéssim a buscar aquesta part més ràpida, menys estilitzada, deixant-nos estar de tants de complexes, no, és que has de posar els braços... No, tot això fora, segurament aquest ball aniria cap a una altra banda i tindria molt més sentit i els sentiríem més com a nostre. Però què està passant? Està agafant aquest aire més d'escenari, cada vegada més. Hi ha més músics de sardanes, més bons músics de sardanes i tota la resta, doncs, la gent, els balladors, cada vegada són menys o són de competició, que és per mi el cap on anirà la sardana en aquests moments. Competició i músics molt bons.
O sigui que quan Maragall va dir lo de que la sardana és la dansa més vella de les que es fan i les desfan, se l'està carregant. Allí es va començar.
Bueno, Maragall era un d'aquests de Barcelona que va anar per aquí, eh? Sí. A veure, que formava part d'un corrent important, no? de literats i de culturetes europeus, de coneixement de la història, de donar sentit a la història, però sempre des d'un punt de vista com molt... no sé si vosaltres sou historiadors i ho entendreu més que jo, però... Bueno, doncs un punt de vista molt d'idealitzar coses com, que potser no n'hi havia per tant.
Com molt del romanticisme, no? De com tornar a les arrels del poble a través de cert pensament il·lustrat de lo sublim, de trobar al poble la veritat, una mica paternalista sempre també, no?
Sempre, doncs sempre, això. Quan, per tant, quan som una conseqüència de tot això i penso que totes les cultures, totes les cultures d'Europa, això ens ha passat. Però nosaltres, a més, com que hem tingut tants pals i hem tingut... Doncs, bueno, som un resultat de moltes barreges d'això.
En aquest sentit, et volia lligar una mica el que estaves dient, que també m'ha semblat un poble una mica comparable a nivell de tradició oral molt rica, com és Irlanda, per exemple, no? amb el poble català, per lligar-ho una mica amb el sentit d'aquesta diferència entre la tradició, la memòria o la història oral i la història escrita, i que potser que hi ha certs pobles, per el tipus de vivència a través del temps que han tingut, han tendit més a enfortir una cosa o una altra. No? I això també és el que ens interessa molt quan fem les mans a la massa qüestions del moviment popular, que analitzem certs moments, la setmana tràgica, altres, pensem que també pots, és importantíssim veure quin paper té en una cultura determinada la memòria oral, no? Perquè canvia molt. O sigui, sembla que sigui una memòria dels oprimits, en certa manera.
Sí, jo tampoc hi entenc massa, però sí que veus que hi ha una riquesa molt gran amb la memòria oral. A mi, mira, m'has fet un link en el cap, que és que a mi hi ha una cosa que em sap molt de greu, que és la poca valoració que fa la gent de la memòria oral. I no parlo dels historiadors que aquí hi ha de tot, sinó parlo de la gent, del carrer. És a dir, donem molta importància doncs, a una muralla, no? A un edifici determinat. Ostres, això és molt antic, tirem-hi fotos, no? Però, en canvi, si tu preguntes, escolta'm, tu recordes alguna cançó que et cantava la teva àvia o el teu avi? Ai, ostres, tot això no és important. Nosaltres hem fet moltes crides perquè la gent gravi aquelles cançons que canta a casa, no? I si dius, mira, doncs és igual, no, que no siguin cançons, que siguin poemes, perquè em fa mandra cantar i perquè estem en una societat que no es canta tant com abans. Doncs això també costa molt. O una recepta de cuina, això potser encara no. Però hi ha moltes coses de la tradició oral que també hi falta donar-hi importància, donar-nos importància. I això, bueno, una mica també el nostre projecte intenta reivindicar aquest sentit, no? De, ei, allò que recordem és impressionant i, a més, té molt de valor. Té molt de valor. Això també és patrimoni. El patrimoni no és només les pedres, no són només les pedres, sinó aquest immaterial és el que també cal considerar-lo bé, no?
És que sembla que tinguem una forma d'entendre la cultura molt, molt immòbil, no? Molt de museu, com acabes de dir, molt de tirar-li una foto i que es quedi allí guardat. I realment hi ha hagut moltes etapes de la humanitat que la forma de transmetre la història justament ha sigut una forma molt més dinàmica, que no tenia a veure amb deixar-ho plasmat en un lloc, sinó que tenia a veure amb aquestes... Que això també implicava diferenciacions, no? Petits canvis que hi havia en la transmissió d'una cosa amb una altra, no? I que sempre s'anava modificant, que estava, que la cultura, com molts diuen, la cultura és una cosa viva i si ens centrem en que estigui estàtica, immòbil, que no es pugui desfer amb el temps, això no sé com funciona, és molt estrany.
Jo en sé una cançó de Merli Mató, campanes de plata i barret de senyor, senyor capità, jo em vull casar amb vos i farem botifarres per la festa major. Salut, ciutat de Trenville, en Cisera, de nom, gloriós i nobles tradicions, el sol et dona un vés de primavera i el cor et fa amb de frena de cançons, mig ciutadana i mig pagesa, plena de llum, plena d'encant, noble pobilla, pallaresa, ciutat de Tremp sempre endavant, ciutat de Tremp sempre endavant, com el rei amb sa corona té el més gran del seu tresor, Trema el té amb sa patrona, la verge de Vall de Flors. Sí senyor, la verge de Vall de Flors.
La mare em fa sopes, no me'n vol donar. L'agafo pel monyo i la faig redona. Redona que redona, no te'n donaré. L'agafo pel monyo i la tiro al carrer. Fèiem un joc, que era un rotllo de nenes assentades a terra, i n'hi havia una de dreta sempre al mig que cantava. L'espardenyeta, la cuscús, jo me l'acuso, jo me l'acuso. L'espardenyeta em sé d'excús, jo me l'acuso, em sé d'excús. Tra-la-ra-la-la, l'espardenyeta, l'espardenyeta, tra-la-ra-la-ra. L'espardenyeta em sé desfà. I llavors havia de córrer aquella del mig a veure on la trobava, sota el cul d'una de les que havia sentades.
Jo, amb el que estaves dient també, Isan i l'Albert també, sobre això de que va canviant, jo recordo un moment molt bonic per ficar també algo de vivència personal, perquè al final tenim les nostres padrines, no? A Lleida, que també sabien les seves cançons. Recordo que la meva padrina, quan ja estava molt avançada amb l'Alzheimer i no recordava res, ni tan sols recordava com ens dèiem nosaltres, ni la seva filla, ni res, i en canvi, l'últim que va poder recordar era justament les cançons que es cantaven quan era petita. I recordo que sempre cantava plom, xibricú, xibricà, xibricuri, curifà, que era una cançó, entenc, per saltar la corda, o era una cançó d'infantil que se li va ficar molt al cap. És a dir, que ojo també amb com aquestes cançons formen part de l'inconscient de les persones i la importància que tenen com per no oblidar-les i que sigui l'últim.
Correcte. Justament, això que dius va molt bé que ho expliques, perquè realment està estudiat que en processos avançats d'Alzheimer una de les coses que recorda més la gent o una de les coses que els fa despertar més és justament la música, no? I són justament les cançons que van vinculades a la seva infància, a la seva joventut. I aquí les preguntes és el per què, no?, de tot plegat. Doncs segurament és perquè hi ha un vincle emocional molt gran, no?, i que va lligat a les primeres etapes de la vida. I justament justament jo penso que és aquesta part emocional que has tret tu ara. Jo ara quan explicaves aquesta història pensava, ostres, mira, veus, no estem parlant només de música o d'història, estem parlant de les persones, estem parlant de les emocions, no? I en aquest cas de processos d'Alzheimer n'hem conegut uns quants i veus això, no? Com va lligada la música amb les emocions i com va lligada a la teva història personal.
Sí, ara que ho deies, Joel, tens tota la raó, perquè la meva padrina, que ja es va morir, no, potser no tant, però la padrina que encara està viva, Nativitat, per cert, que els noms d'abans, déu-n'hi-do, tot el dia està cantant cançonetes sobre, pues, la Verge de les Flors de Tremp, cançons populars del lloc on ha viscut tota la vida, no? I és cert, no m'havia plantejat mai que té aquesta vessant com de recordatori també de lo que li surt més i lo que té més ganes de cantar en aquest moment.
Jo tenia un avi que era la persona més cantadora que he conegut mai a la història, no? De tota la gent que he anat entrevistant. No parava de cantar. A mi em va agafar al voltant d'entre la meva adolescència, es va morir llavors quan jo tenia, no sé, 18-20 anys, i em sap molt de greu de no haver-li fet cas. Perquè era una època que a mi se me'n fotia, no? Jo estava escoltant aquella època, no sé què escoltava, Green Day o, no sé, o Offspring, no? O, no sé, jo estava escoltant, jo estava en un moviment de tocar en grups de rock i grups de punk i coses d'aquestes, i en cap moment jo m'havia plantejat absolutament d'escoltar una cançó de la meva, del meu avi. Cantava cançons, dius, quina cosa. Però no amb prejudicis de dir o cosa negativa, sinó simplement de... Res, és una cosa paral·lela aquí que no em va ni bé a mi. I ara me'n penedeixo. Me'n penedeixo. Jo penso que encara que aquestes cançons que canten les padrines vostres no estiguin penjades en un arxiu, jo penso, és una recomanació personal, que és molt bo gravar-les i tenir-les com a record. Perquè al cap dels anys això pren molt de sentit. Per exemple, jo tinc algun cas molt, molt curiós de gent que ha fet la seva aportació de la seva àvia en el cantut. I l'altre dia ho deia una noia, diu, ostres, diu, la meva mare, ara que la iaia ja fa temps que és morta, diu, la meva mare de tant en tant entra en el cantut i escolta la iaia, no? I es posa allà davant i es queda amb el cap pensatiu i escolta la iaia quan canta. Hosti, això és una vessant superxula, no? O l'altre dia, fa molt poc, fa unes setmanetes, va morir una senyora que vaig anar a entrevistar fa un parell d'anys i el dia del seu enterrament, doncs, li van posar una de les cançons aquestes del cantut, no? Simplement, no? Una aportació més. Aquesta vinculació amb la gent gran, amb la memòria, amb les emocions, bueno, tot això.
Deixa'm que em tomi això per seguir amb les preguntes que teníem més aviat preparades, perquè, clar, ara estàs dient, justament abans ens has explicat, i a la vostra web també hi surt que el projecte centre al gironès, i també et volíem preguntar per què només al gironès? Si és una qüestió ja d'impossibilitat geogràfica o simplement és o perquè no heu trobat aportacions d'altres llocs de Catalunya o sí. Bueno, ens comentis una mica per què aquesta qüestió.
Bueno, un apunt. El gironès és una comarca de les comarques de Girona, sí. De la demarcació de Girona. Per tant, no és només el gironès. El gironès, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Garrotxa, Ripollès i Cerdanya no tenim res. Per tant, estem parlant de totes aquestes comarques. El gironès...
Té raó, que ho has dit abans.
N'és una. A veure, per què? Doncs per un tema pràctic, simplement. Perquè com que és una cosa que no és... no tenim recursos, no som cap administració, som una gent que el festival sí que el tenim una mica professionalitzat perquè hi ha una empresa que l'està duent a terme. Però tot aquest recull és a partir de contactes de gent que ens està passant cosetes. I jo, aleshores... que he tingut, doncs l'he anat entrant a la web i ara tenim, potser tindrem un becari, després el coronavirus, veurem, que també es dediqui a entrar també aquestes feines. Tot això Bueno, és una cosa, un treball molt, molt, molt personal, molt, molt arcaic, molt artesanal, no sé com dir-la, i per tant fem una mica el que podem. Anem rebent. Jo tinc gravacions que em van passant d'altres llocs de Catalunya i jo no descarto que un dia, el dia de demà, potser puguem ampliar tota aquesta xarxa, no? Però de moment ho fem per una cosa pràctica i dic, uita, en comptes de voler ser, de voler abarcar tot Catalunya, tots els països catalans, anem a poc, centrem-nos en un racó, fem-ho bé i a partir d'aquí, doncs, ja, de forma natural, com ha sigut tot el procés del Cantut, ja naixerà si és que ha de néixer. I si no neix, doncs mira, la Generalitat justament té una web molt, també molt interessant que es diu Calaix, penso, Calaix, on també s'hi recullen tots aquells documents escrits, o també d'àudio, audiovisuals, amb totes aquestes feines que s'han fet també arreu de Catalunya. Per exemple, hi ha una experiència molt xula, que vosaltres que sou de més de les zones de Lleida, hi ha l'Artur Blasco, no sé si el coneixeu, Artur Blasco era un senyor ara ja gran, però que des dels anys 70, com que treballava al Departament de Ramaderia i Pesca de la Generalitat, si no m'equivoco, va conèixer a molta gent del Pirineu i havia de voltar molt, molt arreu del Pirineu i ha fet una feina ingent, brutal, de recull de cançons i que totes aquestes feines les ha posat ha publicat casets, discs, una col·lecció ara últimament de DVDs i tots aquests DVDs els estan penjant també en aquesta xarxa de Calaix de la Generalitat. Per tant, simplement dir que la nostra aportació, més altres aportacions de particulars, més o menys públiques o més o menys publicades, doncs fa que tot plegat agafi sentit i entre tots farem un Alan Lomax americà, no? Que era el gran referent que tenim nosaltres, de cançons a Catalunya i països catalans.
Molt bé. Sí que, déu-n'hi-do, doncs, les propostes de recollir la tradició oral, m'alegro molt que n'hi hagi més i espero que... Doncs... Tots Blasco, altres ho mirarem també, que a mi m'agrada moltíssim aquest tema.
I si em permets una cosa, hi ha una experiència molt interessant, que és que als anys 20 hi va haver-hi un mecenes, es deia Rafael Patxot, que va animar a diferent gent d'arreu de Catalunya a recórrer Catalunya amb carro, amb carretes, amb no sé quins vehicles feien servir, per recollir cançons. Per recollir cançons. I això se'n diu l'obra del cançoner popular. Obra del cançoner popular de Catalunya. I totes aquestes cançons recollides, en aquells moments en paper, hi havia un que recollia la lletra i l'altre que recollia la melodia en partitura, totes aquestes cançons estan recollides i estan aplegades als originals al monestir de Montserrat, que ara fa aquest toc més místic, no? I aquest, hi ha còpies digitalitzades a la Biblioteca de Catalunya i al Departament de Cultura. I això, sense n'adonem que, hòstia, portem molts anys recopilant cançons. I encara quan tu demanes a gent, canta'm una cançó tradicional catalana, et diu, hòstia, és que no en tinc ni idea, i, no sé, cantaré en Joan Petit quan balla, no? I s'ha acabat. Però, hòstia, és que és increïble el bagatge i el patrimoni que tenim recollit i que li ha faltat segurament aquesta segona part de dir, donem-lo a conèixer. I mira que hi ha gent picant pedra des de fa molts anys, no? Des del Tradicionarios fins a Jaume Arnella, bueno, hi ha molta, molta gent. Però, bueno.
La desgràcia d'un pobre home té una filla per casar, namorada d'un gitano, no la pot desoblidar. Tu que estàs tan ben pesada, dormir en cotxe i matalàs, casadeta amb un gitano, a la palla dormiràs. Si la palla tinc que dormir-ne, ves que mai em porta a mi, però el teu cor sempre em delira, un gitano per marit. No sé res més.
Què és el que... quin és el contingut o els diferents continguts més típics de les cançons orals? Què és el que li agrada a la gent expressar quan canta?
Ostres, és complex de dir, eh? Nosaltres les temàtiques és una... Com dir-t'ho? És un invent de la necessitat de classificar, no? Necessito classificar la música, no? I anem a posar... I justament ha vingut així. Cada cançó que anàvem trobant, de dir, hòstia, això a quin calaix ho podem posar, no? En general, jo et diria, però potser soc fals amb el que et diré, però jo diria que el que més es canta és més el tema universal de l'amor i el desamor. Però a partir d'aquí també hi ha molta cançó, això, molta cançó infantil, hi ha moltes cançons de històriques, per exemple, els romansos, aquestes cançons tan llargues, ens venen a explicar una història, no? En aquell moment no hi havia, doncs, diaris, i s'explicaven a través dels romansos que es penjaven, repartia el romancer a la plaça, pujava aquells papers a les places i la gent, doncs, escoltava el romancer que explicava la història o comprava el full amb el romancer. I suposo que amb anterioritat, doncs, aquells fulls no eren fulls, sinó que eren més escoltar el que cantava i jo m'ho quedo i després ho reprodueixo amb els meus. Bé, doncs, història també d'explicació, temàtica d'història que explica fets que a vegades poden ser tràgics o poden ser de bandolers o poden ser assassinats, de pastors que han fet no sé què, doncs això també hi és. Dir-te una temàtica, sobretot la principal, jo ara mateix et diria amor i desamor, però clar, jo et parlo del canto. Evidentment, després hi ha molts reculls i potser parlant amb algun etnomusicòleg com en Jaume Iats, que és un gran especialista en aquest tema, potser et diria, mira, jo penso que la cosa va estar més equilibrada. No ho sé.
Nosaltres hem trobat, sobretot ens han interessat d'aquestes, més que res, perquè ja busquem ja hem buscat les cançons directament per la temàtica que hem estat tractant, no? Per exemple, recordo que és de la colla d'en Maura i vam estar buscant tot aquest dels temps de lo que necessitàvem pel nostre programa i, pues, sobretot hem trobat cançons de molt de temes polítics i també alguns de temes anticlericals, no? També n'hi ha una que ens agrada molt cantar i que la vaig a tararejar ara, perquè la de si los curas y monjas supieran la paliza que les van a dar.
Si vols sopar no te'n vagis, sardina en tinc caput, escarbats en tomat, i per postres un burro rostit. Per tu, garradeu, si tant m'emprenyeu, us tanco la porta, us tanco la porta. Per tu, garradeu, si tant m'emprenyeu, us tanco la porta i més no entrareu. Si el rei em vol corona, corona li darem, que em vingui a Barcelona, jo coll li tallarem. Batu Garradeu, si tant m'emprenyeu, us tanco la porta, us tanco la porta. Batu Garradeu, si tant m'emprenyeu, us tanco la porta i més no entrareu. De les tripes de la reina en farem un gran combí i cridarem visca la república, ara que estem ben guarnits.
I ja no, potser, bueno, aquest tipus de cançons. I el que volíem preguntar-te en aquest sentit és tu creus que hi ha algun tipus de, o sigui, algun reflex de com som com a territori, de com som els catalans, o de, per exemple, d'aquí de les terres del voltant de Girona, de com és la gent d'aquestes terres? Creus que hi ha alguna cosa que puguem que diguis, mira, és que amb això sí que m'he trobat molt o alguna cosa així?
És complicat, de dir. És complex, és complex. No tinc un estudi tan aprofundit en com és la gent. Jo veig que és gent molt diversa, i que, no sé com dir-t'ho, segons com siguem nosaltres, els investigadors, els curiosos, ens condiciona a veure com allò que veiem, no? Per tant, jo per això em parlava una mica de la ment oberta, no? Pensa, per exemple, l'obra del cançoner popular, aquesta gent dels anys 20 que van recollir moltes cançons, es van oblidar de totes aquelles cançons que hi havia expressions en castellà. Anaven a buscar la puresa. Això, fora. Totes aquelles cançons anticlericals, com que molts d'ells eren també seminaristes, doncs també això ho feien veure que no hi era, no es recollia. Per tant, segons com ets tu, la teva manera d'entendre el món, també fora. Actualment també ens pot passar al revés, Com que ara la moda és més ser anticlerical, per tot el que les pallisses que hem rebut a nivell de tot el que ha passat a nivell d'església aquest país, doncs ara tot allò que ens sona, doncs, hòstia, això fora, això, no? Això fora, no? I a mi mateix em va passar. I segurament aquí el que ens cal a tots, és una obertura de ment, perquè tot és cultura, i a partir d'aquí, si podem posar-hi judicis, doncs és una cosa nostra. Mira, jo me'n recordo d'anar amb un... Jo cantava amb un grup, que ens dèiem La Mata de Jonc, que era un grup, un quintet en alguns moments, de polifonia tradicional, que agafàvem cançons tradicionals i la melodia que t'ha arribat, i fèiem una mena de... i posàvem quatre veus i anàvem a cantar així, amb una mica de... amb una mica de gràcia, no? Tot a capella, i anàvem a cantar pels llocs. I vam agosarar-nos a cantar una cançó que era absolutament masclista. Masclista. Tot i que ho vas contextualitzar i ho expliques, vam rebre moltes crítiques. Quan va... Estem parlant de concerts petits, eh? Mai ha sigut res audiovisual a la tele. Però, hòstia, en un petit concert va sortir una sèrie de gent criticant-nos, diguem, què us heu cregut de cantar aquestes cançons? Això no es pot cantar. Clar, estem una mica amb això. Nosaltres exposes el que hi ha. Exposes el que es cantava. A partir d'aquí, el judici el fas tu. Per tant, si tu t'ofens o tu censures allò que veus, doncs és un problema teu o és un fruit de la cultura d'aquests moments. Però nosaltres en cap moment estem dient estem a favor del que diu aquesta cançó. Que l'estiguis cantant no té res a veure amb això. Què hem de fer? Censurar tot això fora, que no estigui conegut. Això amb els quadres no es fa, no? Doncs amb les cançons sí. Ah, doncs no. Bueno, nosaltres no hi estàvem d'acord. Ara, s'ha de contextualitzar molt bé, s'ha d'explicar molt bé i segurament això és l'excusa per aprendre. És a dir, hem d'aprendre que abans, doncs, si la filla se n'anava a la plaça, se n'anava a lligar, se n'anava de festa i tornava una mica més tocada del compte o que hi havia hagut alguna insinuació masculina més, el pare la pallissava amb pals. I això s'ha de cantar i això s'ha d'explicar. I què vol dir? Que nosaltres estiguem d'acord amb això? No, però ho hem d'explicar, no? Doncs nosaltres aquí vam rebre doncs, una crítica molt forta. Per tant, ara jo no sé quina pregunta m'havies fet, però sí que penso que és molt important la obertura mental, obertura amb tot. I si es canta com una iaia, em canta cançons de missa, doncs, hòstia, doncs, benvingut, perquè a vegades també trobaràs que són cançons superantigues. Doncs benvingut sigui.
Clar, és que això m'ha fet pensar justament en... que no podem dir temàtiques de les cançons, potser t'he fet una pregunta més complicada abans, sinó justament la funció que tenia en cert moment o l'espai on es cantava o el motiu pel qual es cantava. Potser seria més encertada haver-te fet aquesta pregunta que no preguntar exactament per la temàtica, perquè tot es barreja, o sigui, les cançons justament com a que és com si anés sorgint l'inconscient. Jo recordo moltes que teniu a Cantut que comença com una cançó anticlerical, després es fa una mica eròtica, després parla d'un fet històric, o sigui, és una barreja total. Però penso que parla bé encara de la capacitat forta que tenen sobre la gent el fet de cantar, perquè crec que si no els hi molesta un quadre, per exemple, amb tota la càrrega que hi pugui haver masclista, tota la violència que hi pugui haver religiosa o no religiosa, el que sigui, és perquè ja ho veuen com una peça de museu. En canvi, cantar, ostres, encara cantem, encara que cantem d'altres maneres, cantem a través d'altres artistes, molts cops que no siguin catalans, el que sigui, encara cantem. I això crec que és el que fa que, en certa manera, la veu, al projectar-la, encara ens sembli una cosa important i potent i que ens faci por cantar segons quines coses. Perquè, ostres, depèn de lo que cantis, ets d'alguna manera. I això entenc que la gent li faci por.
M'agrada molt la idea de que cantar pot fer por. Me l'apunto. Perquè penso que és interessant. No, és veritat, no? A vegades cantar és allò, passar-s'ho bé i anar de festa. Doncs no, cantar pot fer por i pot fer moltes coses, no? Justament és la música, no? El poder de la música. Pot traslladar mil sentiments i emocions i pensaments.
Sí. I a mi, deixa'm apuntar una idea, que a mi m'agrada el que dius de ment oberta i d'alguna forma com has enfocat aquest tema i potser em ficaré en un jardí, pel fet de que nosaltres, almenys des de les mans de la massa, creiem que hi ha d'haver una intervenció política i d'alguna forma un biaix polític en totes aquestes coses, però tampoc entenem aquest biaix com una censura, sinó com exposar les coses clares, és a dir, el problema de ficar una... Perquè tampoc estem parlant només de cançons tradicionals, també veiem actualment en gèneres musicals, com per exemple, i tampoc vull estigmatitzar, però en reggaeton o últimament en el trap, veiem lletres o contingut ideològic que, per exemple, i parlo de manera individual nostra, no ens agrada. I en aquest sentit, nosaltres pensem que bueno, censurar és un problema perquè de la censura realment surt el germen de transgredir la norma, no? Però sí que creiem que hi ha d'haver una actuació política i ideològicament conscient contra això. Igual, i penso que això lliga amb el que tu deies abans de contextualitzar molt bé per què estàs cantant una cosa o no l'estàs cantant, no? Evidentment, si tu cantes una cançó masclista i no has contextualitzat molt bé que això és el que hi havia, que tu no estàs a favor d'això, doncs tenim un problema. Però si no la cantes, realment també estem amagant aquest problema que existeix i que és molt fefaent, no?
Totalment d'acord. Jo penso que tot passa per això que dius tu, Jo penso que no, que s'ha de cantar, però que s'ha de contextualitzar. És a dir, jo penso que l'educació rau en això. És a dir, un adolescent al qual li dius no escoltis més reggaeton. Hòstia, bueno, i per què, no? Et genera mil preguntes i després quan t'ho proveixen encara en tens més ganes de fer-ho. Doncs no, dius, a veure, analitzen bé les coses. Hòstia, parlem-ne, què passa amb aquesta lletra? Això està bé? És correcte? És incorrecte? Quin paper estan donant a les dones? Hòstia, parlem-ne de les coses. No? I penso que tot per aquí rau, i la cançó tradicional és exactament el mateix. Doncs anem a analitzar per què es passava això. Hòstia, hem evolucionat, no hem evolucionat, encara estan passant coses, o no podem censurar. Bueno, és una opinió, eh?
I també vam parlar del programa anterior amb el Pau Llong, que feia tallers de rap als instituts, i justament a través de la pedagogia vygotskiana el que estava dient és clar, és evident que hi ha continguts que són masclistes i tot el que vulguis, però en realitat el que hem de fer és que surti amb energia realment la passió per participar de l'estudiant. Si només anem a censurar de manera freda i diem ui, això no, tu no sé què, ho ha d'interioritzar i ha de sortir de dins seu. Si no l'ensenyament es converteix en una cosa com absolutament parlar amb una paret. Però bé, et volia fer en aquest sentit una pregunta més concreta que una mica l'havies anat responent. En això dels espais, on creus que la gent cantava? Cantava a la taverna, cantava al sortir de missa, cantava a la plaça del poble, on, algun espai que creguis que és molt característic, també en aquest sesgue de gènere, potser les dones tendien a cantar en un lloc, els homes en un altre.
Això és una de les grans pèrdues que hem tingut com a societat. Està estudiat i està parlat amb gent, que cada vegada és veritat que hi ha menys gent que ho recorda, aquest fenomen, però sí que és veritat que es cantava arreu. Es cantava arreu. Ja sigui perquè teníem més temps, ja sigui perquè era socialment més permès, etcètera, etcètera, però es cantava, tot anava, per exemple, al camp, feines del camp, es cantava, sí, molt, per passar millor l'estona. Des de que arriben els tractors i dintre el tractor s'hi pot posar ràdio, això es deixa de fer. Bueno, vull dir que aquí les evolucions tecnològiques hi tenen molt, molt a veure. Es cantava, les tavernes eren més masculines, es cantava molt, i les dones on tenien els llocs per cantar? I per, doncs des dels tallers de cosir, els tallers de cosidores, fins als recs per rentar, no? O les zones de rentar la roba al riu, per exemple, doncs també eren un lloc de xafarderia i un lloc també de cant, no? Es cantava arreu, es cantava a casa, es cantava en espais d'oci, es cantava en espais de treball, arreu. I tot això ara ho hem perdut com a societat. Jo penso que aquí al Canto també ho analitzem molt, va molt per aquí, sempre que a mi em conviden per fer una xerrada, començo sobretot per aquest tema, perquè penso que és la clau de tot. Si hem perdut molts d'aquests repertoris, ha estat perquè hem deixat de cantar en molts espais. I aquestes cançons ja no han estat útils, ja no han estat importants, ja sigui perquè ha canviat el moment històric, però també perquè hem perdut els moments i els espais de cantar. Ara si canto és a la dutxa, és a, no sé, és amb una colla d'amics sortint de festa, però cantar en un karaoke, no? Però, o si canto en un grup de rock, en una coral, en una cosa ja més sistematitzada. Però ja no es canta en comunitat. I per què sí? I aquí hi ha l'altre fenomen que ens han fet creure, sobretot des de la música acadèmica, no? Que és que no tothom pot cantar. Per cantar has d'haver anat a classes de cant, has de tenir Operacions Triunfos i tot això. I t'ho van entrar dintre el cap i a partir d'Operacions Triunfos, la cosa més mèdia, però també tenim tota la vessant aquesta d'escola de música, que si tu vols cantar has de fer tècnica de veu. Tu no pots cantar perquè et doni la gana. I sí, i justament nosaltres, si tenim aquests reculls de cançons, és perquè la gent cantava perquè li donava la gana. Tota aquesta gent que tenim nosaltres recollida, en cap moment són gent que hagi fet estudis de cant i ha sigut gent que tingui una veu increïble. No, eren gent que, per expressar-se, cantava, i això és una mica el que reivindiquem, que cantar tothom ho pot fer. Pujar en un escenari per cantar, perquè la gent el vegin, això és un altre tema, molt diferent. Però el cantar popular, el cantar de la gent, el cantar perquè em dóna la gana i perquè tinc ganes de passar-m'ho bé, o cantar en comunitat, que és tan sa, doncs això és un fenomen que, bueno, doncs que era molt d'abans i que ara això ho estem perdent a passos molt bèsties, no? I passos forçats. I des del festival hi reivindiquem això, aquests espais per cantar i passar-m'ho bé. Per tant, els espais que es cantaven abans eren molts, molts. I ara això, doncs, no... ha anat desapareixent.
Ai, mare de Déu del Carme, que set això, m'han robat l'arengada del Penedor. Mira, paret, fem un cigarro, vigila bé, que no vingui l'amo, si l'amo ve, fes-me un xiulet I de seguida, i de seguida farem paret, farem paret. Ai, niña salerosa, un soldat deia amb una xicota rossa a cau d'orella. Ai, niña salerosa, fuig fastigós, que la teva fesomia sembla d'un gos.
Ara m'has fet pensar també en algunes imatges, de, per exemple, de la pel·lícula aquella que vam veure, de la ciutat cremada, que sortien molt, perquè ara estava pensant justament en la idea del cant com a expressió de les classes populars i ja, ja hauràs vist que en aquest programa també intentem fer molt la similitud amb el cant com l'expressió de les classes populars o les classes treballadores, no? I en la pel·lícula aquella sortien molts obrers i moltes obreres que anaven a les corals. I és una cosa com que a mi em sembla que encara es manté, però que també s'ha anat com professionalitzant o s'ha anat creant només per aquesta qüestió de la competició, no? I sembla com que abans la gent ho feia d'una forma molt més... també molt més de relació amb altres persones, molt més de... Bueno, que segurament la gent que hi va encara ho fa, que jo no hi vaig, tampoc vull dir això, però no sé, m'ha fet pensar en aquesta del cant com a expressió de les classes populars en lloc d'aquesta institucionalització i professionalització del cant més enllà dels espais on ens relacionem en el nostre dia a dia.
Sí, és que està, perdona, que dic una cosa que és que me ve al cap i em fa molta ràbia el cant i el treball, a part que vam fer un programa que també es deia així, que vam fer una anàlisi de musicals, de pel·lícules, de gent que estava treballant i cantant, i és que la història del treball és una història d'aïllar la gent, o sigui, una història de que al teu lloc de treball, o sigui, tu te'n vas als, jo què sé, nosaltres que som de Lleida, i es vas a treballar els estius a les cooperatives i estàs allí amb una gran indústria, com t'aïllen, com quasi la gent ja es fica inclús cascos per treballar, o sigui, el cant s'ha impossibilitzat, o sigui, si tu en qualsevol currillo que tinguis, no, nosaltres, que jo què sé, vas canviant de treball, estàs en un lloc o l'altre, es veu com una falta de respecte, com una falta de professionalització, no? Si tu estàs cantant al treball perquè tu estàs passant, en teoria, bé, i sembla que no, que llavors no estàs donant tot el que hauries de donar al patró, no? Com ell, aquest, cuidao, que aquest tio s'ho està passant bé, traieu-lo d'aquí.
Va, si fora d'aquí no serveix, no?
Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Visca el treball, tinguem salut i feina, brollen diners del pa del nostre mall. Visca el treball, tinguem salut i feina, brollen diners del pa del nostre mall. Del pa del nostre mall, del nostre mall.
Bueno, però això forma part, entenc jo, del procés d'industrialització, no? del canvi de societat industrial, no? D'una societat rural a societat industrial. Aquí és el soroll de les màquines, que això també influeix, és a dir, tot el soroll que hi havia, doncs també feia que dir, hòstia, jo aquí sí canto, no, ningú em sent, tampoc serveix de res, no? I a més, això que dius tu, evidentment, cantar està mal vist, eh? Cantar al carrer està mal vist, cantar treballant està mal vist, i per tant, això vol dir que no ets prou productiu, no? I per tant, hauries de corregir-te, no? Em penso que hi ha un bar de Barcelona, em penso, tinc entès, que hi ha un cartell que diu prohibido cantar, per exemple, no? I jo estic buscant, si en trobeu mai algun, passeu-me'l, de llocs que digui prohibit cantar, perquè m'encanta, no? M'encanta veure els llocs que han prohibit el fet de cantar. Si en trobeu algun, us ho demano, sisplau, us el compraré, si cal, perquè estic... No n'he trobat, només he vist per internet aquest cartell d'un bar de Barcelona, que no em faci... No sé quin és. Però, hòstia, és molt fort, no? Que dius, mira, la fàbrica, dius, però és que en un bar no poder cantar... I això ens hi hem trobat, també? En alguns, si molts en cercles així com el Cantut o amb gent de la música tradicional, veus que a vegades hi ha gent que intenta en un bar cantar i els diuen, sisplau, deixeu de cantar, que esteu atabalant. Però per altra banda, quan han acabat de dir aquesta frase, posaran la música gravada a tota pastilla, més forta que la gent que estava cantant. Jo diria que és com una mena de contradicció, no?
Sembla que necessitem la mediació, no? De la tecnologia per qualsevol cosa, no? Que si no hi ha una mediació del mòbil, de l'ordinador, d'una tècnica, si no es fa a través d'una tècnica moderna, sembla que no serveix per a res, no? I nosaltres tenim cordes vocals, podem cantar com vulguem, però tot i així hi ha aquesta idea de que ha de ser a través de la tecnologia. Sí, no. Si no, va.
O que hi ha d'haver-hi un escenari, no? I a l'escenari, si et poses allà en un escenari i tothom t'escolta, hòstia, això ja és interessant. Però una colla de gent que està cantant en un bar, hòstia, això és una cosa com molt de falta de respecte. No?
És aquell moment també de trobar-te un músic de carrer i aquell moment d'indecisió que té molta gent d'estar entre aquest tio és un, o aquesta tia és un boig, una boja, o és un músic professional, no? I dius, a veure què està passant aquí.
Molt bo, sí, això, és veritat.
Sí.
Ja a cert punt hi ha de... Perquè, a més, l'espai públic, nosaltres estem... Ara estem confinats i tal, però la normalitat que hi havia abans, estàvem a Barcelona vivint i l'espai públic a Barcelona val molta pasta, també, en aquest sentit. O sigui, que algú que està fent el que vol, sense cap, demanar cap, pràcticament permís, sense no sé què, quasi, o sigui, ficar-se a cantar al carrer i aprofitar-te de que estàs al carrer amb altra gent, sembla una cosa quasi insurreccional. O sigui, que sembla que, no, amb tot el turisme que hi ha, això també canvia. L'espai urbà és el que deies tu. L'espai urbà no és el poble, tampoc. No? L'espai urbà és important. L'espai urbà val diners.
Jo vaig fent links de coses i em direu, hòstia, això no té res a veure amb el que estàvem parlant, eh?
Endavant, endavant.
El cap no para, a vegades. No, simplement, això de la música alternativa, la música menys mainstream i tot això, a vegades també jo penso que hòstia, nosaltres amb el tanto hem arribat al fondo de tot, eh? Perquè realment mi em diuen, hòstia, si és que jo escolto molta música, no sé qui parlava. Hòstia, l'altre dia en San José, el Carles San José, cantant, i que va participar en el Cantut, diu, deixeu-vos estar, diu, ni, no sé com deia el seu, era un tuit d'ahir o d'abans d'ahir, diu, ni Radiohead, ni no sé què, diu, aquí hem d'anar amb els Tranquils de Caçà, que era una colla d'avis que cantaven les caramelles, no? I realment és això, vull dir que, hosti, a vegades dius, hosti, és que jo estic molt fora de l'onda, no?, de la música que es porta, i estic escoltant coses alternatives, però que estan igualment dintre el món del mainstream, però alternatiu, eh? I dius, hosti, tu vols escoltar música fora del camí? Doncs fota't dintre el Cantut i escolta tot això tot el dia, et fots una playlist de iaios cantant i veuràs que és estar al fora del corrent, eh? Això sí que és estar fora del corrent.
I a veure si al final captareu tots els hipsters. Tindreu...
Sí, però no va gaire per hipster. De moment el públic hipster no ve gaire.
Per lo que sigui, no.
Però això que has dit tu, molt interessant, que agafaves una cançó i que vas intentar treure els acords i tal, hòstia, jo penso que això és la... És supermàgic, no? És superxulo de poder agafar una cançó d'aquestes que moltes vegades ens sorprendrien de lo que és complicat posar-hi uns acords a darrere, perquè no són cançons supersenzilles, amb una tonalitat clara. No parlo d'aquells avis que els costa trobar la melodia i afinar, parlo de gent que més o menys afina, però dius, hosti, però això com està fet? I és la màgia una mica d'aquestes cançons d'abans, eh? Cançons que són complexes a nivell musical i a nivell rítmic, I estem parlant de gent que no, de música no havia estudiat, simplement per tradició era el ritme i la melodia eren complexos per tradició. Per tant, tot això també ho hem anat perdent, Ara aquí parlant més de música, ho hem anat perdent aquesta essència més complexa i ho hem anat simplificant tot.
Sí. Jo m'entusiasmo i parlo molt. Parla, tranquil.
No, sí, jo anava a dir justament que aquí jo entro en una espècie de col·lapse mental, perquè, clar, a mi la música pop entesa com lo que Madonna i tota aquesta gent, a mi no m'acaba de fer el pes i no m'agrada, no? Però d'altra banda, com a materialistes, hem de dir que realment que la música, el sentit popular d'això, el sentit d'arribar a les masses, ens és molt interessant, no? I d'alguna forma, amb aquestes cançons tradicionals, que en el seu moment històric succeïa això, no? Que segurament arribaven a molta gent i eren capaces de que la gent se les escoltés i que les aprengués. Ara hem com invertit les tornes, no? I ara tota aquesta música que en algun moment havia sigut pop en el sentit popular, de que la gent la podia escoltar i la podia recordar, ara mateix quasi que és un acte d'academicisme de molt específic d'haver-la d'escoltar, perquè ens és difícil, no? Perquè, i d'alguna forma, hi ha aquesta contradicció, no?, entre arribar a quanta més gent millor i aquesta homogenització que no ens acaba de fer mai el pes. I només volia comentar això perquè és una cosa que me rebenta una mica per dins.
És superinteressant el que dius i també és com el que dius tu, és una contradicció tot, Perquè, clar, dius, aquestes cançons, per haver estat tradicionals, és a dir, que hi ha hagut la línia de temps i que han anat passant de generació en generació, han hagut de ser populars, pop, que en diguem ara, populars en alguna època, no? No d'aquesta manera a nivell global, com estem vivint ara, però sí en sectors determinats, jo què sé, dintre el món de les cosidores, dintre el món dels segadors, dintre el món de la taverna, eren populars, eren cantades i que tenien molt d'èxit, tenien èxit. I després, a partir d'aquí, doncs, quan hi poses el factor temps i que aquestes cançons ja les han cantat els fills d'aquells que cantaven i els nets, doncs segurament aquí hi agafa el concepte de tradició, no? El concepte tradicional. Però, evidentment, és això que dius tu. Havien sigut populars, havien sigut mainstream, entre cometes, no? del seu moment petit, perquè no tenien els mitjans que tenim actualment. I això també em fa pensar de dir, hosti, a veure, jo fent una xerrada amb uns nanos d'institut, els deia, dic, hòstia, mira, si el Despacito, a l'època del Despacito, si el Despacito, vosaltres, d'aquí a 50 anys, el canteu en els vostres nens o besnets, hòstia, voldrà dir que aquesta cançó haurà sigut una cançó tradicional, ha durat. Ara bé, si moltes de les cançons que es consumeixen actualment, que són cançons xiclet, no? Les uso, les menjo, i al cap d'un any, menys d'un any, ja desapareixen, doncs això vol dir que no ha sigut una cançó tradicional, no ha sigut útil. Però sí, però aquest concepte de la distància i del temps, doncs, ostres, també és important, no? Què ens passa ara? Tot això s'ha destrotat amb el tema dels mitjans de comunicació, d'internet, i per tant una cançó d'aquestes sentiran milions de persones arreu del món, i per tant ens costa molt el que passava abans, que eren com sectoritzar, no? De dir, ostres, era d'un lloc determinat aquesta cançó, no? D'una cultura determinada, era d'un col·lectiu determinat. Ara això, evidentment, la indústria ha fet que això desapareguin aquestes fronteres.
Sí, i en aquest sentit, jo també dir-te que havia estudiat una mica com eren les cançons populars més a nivell espanyol, perquè havia estat fent rutes sobre la Guerra Civil, i clar, i m'agrada tocar, no soc amateur, però m'agrada tocar la guitarra i tal, havia buscat cançoners i havia vist la quantitat de cançons populars que hi ha, sobretot en moments de guerra, d'històries que passen. Clar, és un moment molt dur també, un moment també de repressió, on s'expressa a través de la música potser el que oficialment està clar que no existeix. I et volia preguntar també si una cosa que m'hi havia fixat i que també he trobat a Cantut, si és que hi ha estructures quasi musicals. L'Himne de Riego és una, per exemple, que hi ha tres o quatre cançons amb diferents lletres amb la mateixa melodia que és l'Himne de Riego. Quan vam estar tant la de la colla de Maura, per exemple, jo no en sé gaire de música, però estàvem amb un col·lega que toca la guitarra i em deia, això sona amb una jota. És a dir, que hi poden haver certes melodies més fàcilment adaptables de manera tradicional. És a dir, quina melodia és la que acompanya normalment a la cançó tradicional? Hi ha unes quantes o...?
Sí, és un fenomen, no sé dir quantes, però sí que és un fenomen molt habitual, això era molt, molt habitual, no? I, per exemple, et trobes que actualment, bueno, parlo més en passat perquè són gent que ja no hi són, no? Però cantadors que agafen una melodia i allà hi apliquen diferents lletres. Per què? Doncs perquè els hi dona la gana i ja està. Bueno, doncs ells tenien una història per explicar i això, mira, un link amb una cosa que em deies abans. No és de les comarques de Girona, però sí que es forma part d'una manera d'entendre la música determinada. No era tan important la música, sinó allò que anaves a explicar. És a dir, l'important és el missatge. I a partir d'aquí, la música que hi apliques a sota, doncs, i la importància que estem donant a la música segurament és més dels músics, o més d'actual. No sé si dir-te que és més dels músics o és més un fenomen actual, això no hi entenc prou. Però sí que la importància era explicar-te aquella història. Jo t'ho faig cantant, però també t'ho puc recitar, però si ho canto segur que t'arribarà millor, no? Doncs, ostres, la cosa va més per aquí.
Sí, sí.
I, bueno, jo penso que per anar intentant tancar d'una manera que englobi tot el que hem estat dient, el Joel havia pensat una mica fer una relació amb anecdotilles que hem anat veient també, que en algunes, amb alguns fets històrics hem trobat que ja, si expliques l'anecdotilla de Garibaldi, i així anem tancant.
És que era, Garibaldi ho deia perquè també em semblava curiós que les cançons populars quasi eren com un contingut pur en si que s'anava transmetent, i recordava Garibaldi, que el qual ja havíem parlat, que vam fer un programa sobre l'AIT, ja sortia com Garibaldi, aquell personatge popular, la gent d'Anglaterra quan van allí i van a veure'l i tal, o sigui, i de sobte trobes moltes cançons populars que va aparèixer en Garibaldi, inclús hi ha gent, al cap de 50 anys, mort Garibaldi, que es fa passar per Garibaldi i surten cançons populars, ja no de Garibaldi, sinó del que es feia passar per Garibaldi. O sigui, que em sembla que també és curiós com aquest flux continu en el temps que proposa coses, no només recull coses, sinó que crea quasi en el mateix existia altres personatges que no existien abans. Això em sembla molt bonic, també, aquesta capacitat, no?, de popular.
I llavors, volíem saber si per anar tancant ja l'entrevista, si tu tens alguna anècdota que ens puguis explicar de tots aquests anys recollint cançons i de parlar amb gent i de tractar amb altres persones, alguna cosa que t'hagi sobtat molt o que t'hagi fet gràcia que puguis dir, mira, això ens ho hem trobat.
Ara, si és en fred, m'agafes una mica així. Però hi ha una cosa, molt, de fet, és molt habitual, però amb això, el fet de cantar, te n'explicaré dues. Una de la meva àvia i una altra d'anterior. Una cosa, el tema del fet de cantar, no? Me'n recordo de quedar d'acord amb un home per anar-lo a entrevistar i, bueno, i què va passar? Doncs que havia d'acabar de concertar la cita a tal hora, no? I vaig trucar a casa seva i s'hi va posar la seva filla. I dic, mira, sóc l'Albert i més que res que hem quedat amb el teu pare perquè m'ha de cantar unes cançons. Hòstia, la seva filla em va dir, com? O sigui, el meu pare no mai ha cantat cap cançó. Dic, hòstia, doncs jo he quedat amb ell perquè em cantés cançons. I vam quedar i vam cantar unes cançons. I la filla va descobrir que el seu pare sabia cançons i sabia cantar, no? Per tant, és això que us deia abans, no? El fet de cantar, que com que no és habitual, com que els grans no ho han passat als fills, o doncs això doncs es dilueix amb el temps. I després us explico l'anècdota de la meva àvia. La meva àvia era molt de missa, no? Tal com us deia abans, i li vaig posar una cançó porca de... Bueno, no ho sé, de, justament que parlava del fluviol del meu pare, no? Feia una metàfora de
aquesta la teniu recollida, veritat? Hi ha alguna que està recollida?
Sí, 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 d'aquesta del fluviol del meu pare, i també surt en el disc del Cantut, que la canta l'home, que el disc que va treure en San José i en Carles Velda.
El fluviol del meu pare fa ballar la mare al llit, li toca una sardana que dura tota la nit. Zic, 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 zic. Comencem d'anar a ballar i amb molta alegria al cor ballarem una sardana obligada de tenor. El meu pare i la meva mare diu que n'estan molt contents del fluviol que els hi toca la sardana i a tot temps, tot, tot, tot.
No? I la cantava aquest home. I, ostres, li vaig ensenyar la cançó i se la va escoltar atentament, molt tranquil·la la dona, i acaba la cançó i diu, hi falta un tros. Diu, hi falta una estrofa. Dic, ostres, me la pot cantar? Diu, mai de la vida. I ja està. I la dona, bueno, ara fa uns anys que és morta, i es va quedar aquí la cosa. Però vull dir que ella la sabia perfectament i jo vaig quedar amb les ganes de sentir.
Ostres!
Com anava, no? I ja està. És una manera de dir, hi ha una estrofa, la que ella recordava. Vull dir, a vegades també, no? Hi ha molta diversitat d'estrofes.
Molt bé. Potser abans de tancar sí que et volia preguntar així breument sobre l'apartat que potser no hem parlat de el que més enllà del cançoner és el festival i com hem anat fent aquestes coses, quines maneres hi ha de participar. Jo és que m'entusiasme molt i ja veus que agafo les cançons i a més aprenc, les intento tocar. Vull dir, a més és una cosa que personalment m'interessa.
Doncs has de venir al festival urgentment, és una cosa urgent. Sempre és la segona setmana de novembre, que el fem a Cassà de la Selva, és un dur un cap de setmana, de divendres a diumenge, i allà el que intentem doncs, és bàsicament doncs, convidar artistes que ja de per si canten aquests repertoris. Alguns els hem provocat nosaltres, com això d'en Carles Velde i en Carles San José. Però cada vegada, diguem-ne, nosaltres intentem fer un recull o fer una mostra de gent que ja es dedica a fer aquest tipus de cançó, la cançó tradicional de tota la vida. Que no vol dir que siguem un festival folk, perquè no som un festival folk, perquè tenim propostes de tot tipus, des de música electrònica, cantant cançons d'aquest tipus, fins a...
Ah, sí? Hosti. Sí. Imaginem més el folk, Hosti, també bueno, molts prejudicis tinc,
No, el folk sempre també hi és perquè ha sigut la forma natural, no? Sempre qui s'ha interessat més en això és el moviment del folk. però també hi ha molts altres tipus de música, no? De cantautor, però també d'altres coses. Però no només fem concerts, i una mica és aquesta el nostre afany, és intentar difondre, per tant, a vegades també fem exposicions, fem també algunes xerrades, presentacions de llibres, i també anem cap a buscar aquests espais que us deia abans, espais de cantar, de cantar en comunitat, perquè sí, i de passar-s'ho bé cantant, ja siguin dinars de cantadors, és a dir, mentre estàs dinant, s'aixeca un, hi ha provocats gent que té ganes de cantar amb els altres, i canta una cançó o anima els altres a cantar. Bé, hi ha diferents dinàmiques durant un cap de setmana, diferents propostes per potenciar no només aquests repertoris, sinó el fet de per què es cantaven aquests repertoris, que és una cosa popular.
Doncs molt bé. Bueno, Albert, no, jo m'ho he passat molt bé, ha estat molt, molt entretinguda l'estona i realment crec que bueno, ho han fet d'una forma bastant, bastant dinàmica, per lo que nosaltres estem acostumats també, perquè de moment encara anem d'experiment en experiment, que som un projecte radiofònic molt jove i bé, esperem que tu també t'ho hagis passat bé amb nosaltres i que t'hagis sentit còmode amb l'entrevista.
Jo m'he posat molt bé i m'ha sabut greu no poder parlar del tema bueno, és que parlem de tantes coses i a mi, com que vosaltres també sou gent que, hòstia, que provoquen i que esteu interessats des d'una òptica que és superinteressant, tot el tema de les cançons polítiques, que m'agrada molt que el canto t'estigui aportant doncs, coneixements històrics o que complementi doncs, tota una sèrie d'esdeveniments que han passat, no? I només dir-vos que les cançons polítiques es cantaven sobretot a la taverna. Que no ens enganyin que a les tavernes es cantaven havaneres. Sí, però era un fenomen molt petit, l'havanera. Aquí hi havia molta cançó porca i molta cançó política. I, per tant, aquí estaria bé animar a la cantada d'havaneres de Palafrugell, aquella que es fa cada any, que fossin cançons porques i cançons polítiques, perquè és l'essència de la cançó de taverna, va per aquí.
Molt bé, m'agrada molt aquest apunt. Doncs a veure si després del confinament es pot celebrar amb alguna taverna i cantant aquestes cançons. Gràcies, Albert, per estar amb nosaltres. I esperem veure't aquí un altre cop al festival o on sigui.
Quan vulgueu, ja ho sabeu. Esteu convidats.
Molt bé.
Adéu, Jan.
Adéu.